Passen 9 minuts de les 5 de la tarda. Esteu escoltant la versió RAC1. De seguida, un tema d'aquells de sèrie amb el Toni Muñoz. No sé si recordeu que el passat 18 de febrer hi va haver-hi una persona procedent de Nador, al Marroc, que va arribar a l'aeroport de Barcelona i quan va segellar el seu passaport el van confondre amb un delinqüent francès i va acabar a la presó, acusat de terrorisme. És una història d'aquelles que, Marta Caila, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. Que te la trobes en la ficció i dius, home, com pot ser? És a dir, té el seu passaport en regla, no és una persona que no tingués els seus papers.
Això s'ha vist en alguna pel·lícula.
Vull dir, de cop i volta arribes a un país i acabes a la presó. Doncs de seguida explicarem aquesta història, però abans amb el Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Hem de parlar de Dani Alves, que ho hem narrat en directe a la versió.
I es
acaba
fora,
de sortir de la presó.
Sí, sí, 14 mesos després que ingressés, aquesta tarda, 4:45, ha abandonat la presó de Brians 2, on, com dèiem, feia un any i dos mesos que hi era, i ara ja és lliure per, en fi, fer el que vulgui, fins que la sentència sigui ferma i veurem què fa, no? Si ratifica, diguéssim, els 4 anys i mig de presó, si li augmenta la pena, si li rebaixa... És a dir, ara tot queda, diguéssim, en una nova dimensió en la qual haurem de veure quin és el desenllaç d'aquesta història. I el desenllaç el sabrem amb Dani Alves en llibertat. Avui l'Audiència de Barcelona ha recordat l'obligació que té Dani Alves amb la justícia espanyola, en la qual li ha dit, doncs, que no pot marxar del país, que té els passaports retinguts, que té la prohibició també d'aproximar-se a la víctima a menys d'un quilòmetre, i després té l'obligació també d'anar cada divendres al jutjat a signar per demostrar, doncs, que encara segueix al país i que no, en fi, que no ha vulnerat aquesta ordre que li ha donat el tribunal.
Et fa una pregunta molt difícil, que no entra dins del guió, però és d'aquelles coses que comentant aquest cap de setmana, doncs, bueno, a nivell, en fi, a nivell popular es plantegen, no? Si tu tens molts diners, és fàcil sortir d'un país sense documentació? Ja no et dic d'Espanya, però dir, en general... no t'ho dic ni a favor ni en contra d'Alves. És a dir, burlar les autoritats sense tenir la documentació que toca, sense passaport i tot això... Ho dic per la teva experiència en el món de tribunals i en aquest món on et bellugues de tant en quant.
Sí, el meu dia a dia. Sí.
No sé què en penses.
Aviam, jo sí que penso que quan tu tens molts diners és molt més fàcil burlar qualsevol tipus de control, no? Això és evident. I en el cas d'Alves, és a dir, la por que tenien els jutges, i per això li van imposar la mesura més restrictiva que hi ha, que és la presó, tenien molta por que es fugués, no? Per què? Doncs perquè, aviam, tots ho veiem, aquests futbolistes doncs van i venen amb vols privats...
Totalment.
El dia que volen, a l'hora que volen, i bé, i Dani Alves és veritat doncs que ara, per exemple, no té diners o té tots els diners embargats i li costa més, o li costaria més a priori, en fi, flatar un avió per marxar on sigui, però sí que és veritat que en l'Audiència de Barcelona també destacava que Dani Alves té molts amics molt poderosos, amb molts diners, doncs que el poden ajudar en qualsevol d'aquestes facetes, no? Per exemple, una de les que l'han ajudat és a pagar aquest 1 milió d'euros, perquè aquest també és un altre dels interrogants que tenim.
Clar, d'on han sortit els diners.
Exacte. Però per respondre a la teva pregunta...
Però que no els he cobrat, havia de cobrar...
Encara no els he cobrat.
No, ara ho explicarem. Ara és un tema que em sembla interessant a abordar, a veure si el Toni té alguna resposta.
Sí, jo crec que sí. És a dir, sí, és evident. Sí, és molt més fàcil. I per Dani Alves és molt més fàcil marxar sense documentació de manera... privada amb algun avió que una altra persona, doncs, això... que no té capacitat per llogar un avió. Això
o sigui, fem-ho abstracte, perquè, perquè no hi hagi mals entesos.
No.
Fem-ho abstracte, és a dir, tu vols marxar d'un país sense documentació i el que et toca fer és tenir un avió privat, una pista d'on poder-te enlairar...
Sí, tot i que aquí també estan sotmesos al control de les autoritats, vull dir que també passen un control, vull dir que, aviam, tampoc és tan senzill, però vaja...
Però, i que has d'aterrar en algun lloc també i poder burlar els controls d'on aterres.
Sí.
En teoria.
Vull dir que, aviam, fàcil no és, Fàcil no és. Però és veritat que si tu tens capacitat econòmica és més fàcil que si no en tens.
Però podria sortir de França o d'Itàlia...
Bueno, podria anar en cotxe, no?, i creuar la frontera. En cotxe potser és més fàcil que en un avió. No ho sé, estem posant aquí, diguéssim, aquestes
hipòtesis. No, estem especulant totalment, Estem especulant totalment.
Sí que és veritat que després, una altra de les coses que jo crec que sí que ens hem de plantejar és fins a quin punt li surt a compte a Dani Alves fugar-se, no? Aquesta, clar, jo crec que és la gran pregunta que s'han fet els propis magistrats del tribunal. tribunal, i jo crec que han arribat a la conclusió que no li surt a compte. És a dir, un cop ha aconseguit ell i la seva defensa doncs, que li hagin imposat pràcticament la pena mínima per aquest delicte d'agressió sexual, per la violació doncs, a la discoteca Sutton, doncs no sabem, o creiem, i això és el que creu també els magistrats, doncs que no crec que li sortia a compte ara fugar-se, perquè hem de recordar que si Dani Alves no hagués sortit ara de la presó, ho hauria fet en un parell o tres de mesos com a molt, i que d'aquí pocs mesos també arribaria pràcticament a la meitat de la condemna, que ja podria gaudir de permisos, que podria inclús sol·licitar el tercer grau. Vull dir que la sortida de Dani Alves potser s'ha precipitat ara perquè el tribunal ha considerat que no hi havia risc de fugida, però la llibertat de Dani Alves, almenys aquesta llibertat provisional, hauria arribat en els propers mesos.
No? Ell ha fet una jugada que pot sortir bé o pot sortir malament, no? Mm. És a dir, ell, el judici, quins marges hi ha ara? És a dir, quan haurà de ser... És a dir, quan se sabrà si torna a la presó, no?
Bueno, no hi ha marges.
No hi ha marges.
No hi ha marges, clar, i de fet, ara tot anirà més lent que si ell hagués estat encara empresonat. Perquè per,
amb una anirà més lent?
Clar, perquè els recursos, normalment quan és una causa emprès, és a dir, que hi ha una persona empresonada, els recursos es miren, passen per davant dels que no hi ha persones empresonades, perquè clar, és a dir, si hi ha possibilitat que una persona que està empresonada pugui sortir de la presó, doncs se li ha de donar prioritat. Ara, com que el cas de Dani Alves, ell ja està en llibertat provisional, ja no és una causa emprès i, per tant, no passarà per davant de les altres causes, amb la qual cosa tot anirà una mica més lent. Ara estem pendents del recurs que ha de resoldre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la instància superior a l'Audiència de Barcelona. Després hi haurà, diguéssim, una sentència, i en aquesta sentència també s'hi podrà presentar un recurs. Vull dir que encara hi haurà una possibilitat d'anar davant del Tribunal Suprem. Si ara, que estem pendents d'aquest primer recurs, Dani Alves està en llibertat, hem d'entendre doncs, que en un futur recurs davant del Tribunal Suprem doncs, també seguirà en llibertat. Per tant, ara s'obre un espai de temps d'incertesa, que no sabem quant de temps serà, però en què Dani Alves, si compleix amb les condicions que li han imposat des de l'Audiència de Barcelona, doncs seguirà en llibertat fins que la sentència sigui ferma. I la sentència ferma què dirà? Doncs pot dir tres coses, o que segueixi com està, 4 anys i mig de presó, amb la qual cosa, si la ratifica, haurà de tornar per complir la resta de la pena que li queda. Mm. Si li augmenta, com demanen les acusacions, demanen, recordem, la víctima demana 12 anys de presó, la fiscalia li demana 9 anys de presó, per tant, pot ser que li augmenti aquesta pena, per tant, hauria de tornar a la presó i complir també la resta que li queda, i si l'absolen, que és el que demana ell, doncs ja no hauria d'entrar, i fins i tot podria reclamar inclús una indemnització pel temps que ha passat a la presó, no? Si finalment acaba quedant absolt, com ha passat amb altres casos. No?
I qualsevol de les tres és possible?
Sí, clar. Clar, clar. No hi ha més opcions.
Per què no hauria de ser possible?
No, perquè l'absolució. Parlava de l'absolució, o sigui, d'aquestes vies es parla molt...
O fins i tot, perdona, o una rebaixa de pena...
O una rebaixa de pena,
que no siguin els 4 anys, però que siguin 2.
Això també podria passar.
Això també podria passar.
L'última pregunta, i anem al cas que us explicàvem abans. En tota aquesta qüestió, inclòs el que deia abans el senyor Marcelí d'on han sortit els diners, aquest marge extra que se li ha donat d'espai per poder-los abonar i tot això, en tot aquest procés, tu has tingut la sensació de que s'estigués fent alguna cosa que no es fa amb altres presos?
No. Sincerament, no. És a dir, l'altre dia, és veritat, se li va donar una hora més de marge per dipositar els diners, però sempre s'ha de tenir en compte que si hi ha una persona que pot sortir en llibertat, se l'ha de deixar en llibertat el més aviat possible. I és el que s'ha fet amb Dani Alves, no? És a dir, si hi havia possibilitat perquè sortís de la presó a les 3 de la tarda del divendres, doncs s'havia d'esgotar aquesta possibilitat. És veritat que es pot considerar que era possiblement un privilegi o un tracte de favor que se li va donar. Clar, no sé en altres casos si s'han trobat en aquesta situació el tribunal de dir que estem a punt d'aconseguir els diners, però com que tanqueu a les dues, no els puc dipositar, no? Bé, en aquest cas, doncs, el tribunal els hi va donar aquesta hora de coll, que finalment doncs, no va funcionar doncs, perquè Dani Alves no va aconseguir els diners. Avui, quina informació podem aportar sobre tot això? Clar, la setmana passada sabíem, el primer dia, el dia 20 de març, quan l'Audiència de Barcelona li decreta la llibertat sota fiança d'un milió d'euros, que les dues vies que, per les quals havia optat Dani Alves era la primera, doncs, per demanar-li els diners al pare de Neymar, no? Que ja li havia deixat els diners de la fiança, els 150.000 euros, o una segona opció, que era Hisenda, no? Hisenda aquell mateix dia li va notificar que en els propers dies li entregaria 6,8 milions d'euros que va pagar Dani Alves i que finalment doncs, ha guanyat la sentència i li han de tornar, no? Aquestes eren les dues opcions. d'Hisenda, el que sabem és que encara no ha cobrat, malgrat que ho farà en els propers dies, és a dir, li van donar un termini de 10 dies, n'han passat 5, doncs entenem que en els pròxims 5 dies haurà de cobrar aquests 6,8 milions d'euros.
I no quedaran embargats aquests diners?
No. Aquests no.
Com els que té els...
És que els altres que té embargats és perquè té un procediment obert al Brasil amb la seva exdona, la mare dels seus dos fills, que, bé, un tribunal doncs va decidir immobilitzar-li
tots els diners. Aquests no tenen res a veure.
Aquests no, aquests són uns diners nous, diguéssim, uns nous ingressos que tindrà a partir de les sentències que ha guanyat per una disputa pels drets d'imatge de quan jugava al Barça per part de, bueno, l'Audiència Nacional li va donar la raó i ara Hisenda li ha de pagar. Però avui ens han dit que els diners no són ni els d'Hisenda, no, ni li ha deixat un banc, i que, en principi, clar, hem de pensar, doncs deu ser un amic.
Clar, de caràcter personal.
No hi ha gaire més opció.
Exacte, doncs això és el que ens han comentat. És a dir, no és ni un banc, ni és Hisenda.
Doncs algú que els ha deixat.
Algú els hi ha deixat.
És evident no que qui. Alves no té els amics que tenim nosaltres, que encara que els demanéssim no ens els deixarien.
Un altre estatus. Que per cert ens comenta una oient, no sé quin coneixement té exactament sobre la matèria, però que ens diu que a l'aeroport el control amb vols privats, presumptament, diu, és força suau. I diu, i qualsevol que hagi treballat a l'aeroport ho sap.
Clar, també s'ha d'entendre que, aviam, a l'aeroport tothom sap qui és Dani Alves, i amb l'enrenou doncs, que s'ha generat tothom sap que no pot marxar, no? Vull dir, també seria una mica... Aquí hi ha un company, també, l'Enrique Figueredo, de La Vanguardia, que ens està escoltant, i també m'ha dit, diu, un vaixell privat, un veler, potser és el més fàcil per marxar. Pots desembarcar allà on vols i no cal ni que sigui un port. Per tant... Bueno, aquí anem...
Que a veure, ara haurà quedat això com si féssim la llista, però jo he fet la pregunta, perquè és un tema que es comenta, a veure, aquest senyor té molts recursos, mira, quines possibilitats hi ha, no?
Tu te'n vas a Vigo, cap a les Açores i cap al Brasil, i ja estàs.
Ja estàs. Bé, canviem d'història...
No és per donar idees.
No.
Perquè no estem donant ni res.
La que ve ara també és d'aquestes que sembla de ficció, eh? El passat 18 de febrer, com us deia, Mohamed El Madiaoui, procedent de Nador, al Marroc, va arribar a l'aeroport de Barcelona i quan van a segellar el seu passaport el van confondre amb un delinqüent francès amb qui comparteix el mateix nom i la data de naixement. L'Audiència Nacional va ordenar empresonar-lo i va estar 9 dies a la presó, fins que la seva família, que viu a Mataró, va aconseguir que sortís en llibertat, però... no pot tornar al seu país, al Marroc. Ara parlarem amb la seva advocada, però posa'ns una miqueta de context sobre aquest cas, Toni.
Doncs mira, és Mohamed El Madiaoui, que és un senyor de 71 anys, que ha passat 30 anys vivint a Catalunya, aquí ha tingut els seus fills, de fet els seus fills encara viuen aquí, però ell ja fa un temps doncs, que va decidir que anava, tornava cap a casa seva, se n'anava a Nador, al Marroc, i ara, doncs, el 18 de febrer, va venir a veure els seus fills, els seus nets, a passar uns dies amb la seva família aquí a Mataró, i... amb la sorpresa que quan va aterrar a l'aeroport del Prat i a l'hora de segellar el passaport, com bé deies, la Policia Nacional el va detenir. El va detenir, va veure doncs, que el seu nom i la seva data de naixement coincidia amb el d'un delinqüent buscat a França, que tenia un ordre de crida i cerca internacional. Van veure que el cognom, el nom, la data de naixement era la mateixa. S'ha de dir que en aquesta ordre internacional no figurava el número de passaport. I, per tant, clar, que això és una dada importantíssima. I, clar, què va passar? Doncs que aquest senyor el van detenir, va ingressar a la presó de Brianzo, on hi va passar 9 dies, i el 9è dia doncs, el van deixar en llibertat en comprovar que tot havia estat un error. Però, clar, han passat un mes i uns quants dies més, i aquest senyor continua atrapat a Mataró, ha de seguir anant al jutjat cada setmana per demostrar que no ha marxat, perquè, en teoria, encara continua viva aquesta causa a l'Audiència Nacional, pendent de comprovar que, efectivament, ell no és la persona a la qual
està buscant. Ens ho explicarà l'Arantxa Menéndez, que és l'advocada de la víctima. Arantxa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. La primera pregunta és la més bàsica. Com es troba ara mateix el Mohamed? Com està vivint el que semblava que havia de ser el final d'aquest cas, que ja veiem que de moment no ho és?
Bueno, el Mohamed ara mateix resta a Mataró, està esperant a que resolguin pel jutjat de l'Audiència Nacional de Madrid, que és qui porta el cas, que finalment li permetin viatjar al Marroc, de retrobar-se amb la seva dona i els fills que té al Marroc. però de moment encara s'ha requerit a França perquè aportessin tota la informació que sol·licitem des d'aquí, per tal d'identificar-lo amb certesa, no?, que realment no és ell, i França no s'ha pronunciat. Amb la qual estem a l'espera de tenir una... O bé, si no contesten en un pla d'aquesta setmana, ens han dit, en principi, que resoldria el jutge aquesta setmana d'ofici, donat que no tenim les dades encara.
Però, és a dir, la justícia espanyola ja ha dit que no és, que no és un terrorista? És a dir, aquí ja ho tenim clar, això, o encara no?
No està confirmat, o sigui, des del moment en el que el deixen en llibertat amb mesures cautelars és perquè sí que hi ha un indici en el que es veu que la fotografia d'ell no correspon amb la d'aquell home que es va jutjar a França. Amb la qual ja diuen, escolta, aquí tenim ja un indici de que ell no, possiblement no és la persona. El que passa és que volen confirmar-ho amb el número de passaport, amb les huelles dactilares, no?, d'aquest senyor.
A mi em sembla molt bé que tinguin dubtes, però que el deixin fer la seva vida, no? Vull dir, sembla increïble que encara no sigui un ciutadà lliure.
Encara no ho és fins que el jutge resolgui.
Un dels problemes que té el Mohamed, que ens ho has d'explicar bé, és un embolic amb la data de naixement i l'any de naixement del presumpte delinqüent, no? Què ha passat aquí?
Correcte, abans, fa uns anys, als anys 60, el Mohamed i tots els nascuts en aquesta època es posava que naixien el dia 1 de l'1. 1 de l'1 i l'any. Llavors hi ha moltíssima gent marroquí que posa 1 de l'1 de l'any 60 o de l'any 60... Sobre els anys 60. Abans dels 60 tothom es marcava que naixia el dia 1 de gener. Llavors és una coincidència, que sí, és coincidència, però per què? Perquè li passava a tothom, que tothom posa el certificat de naixement nascut el dia 1 de l'1 i l'any.
I el nom també és coincident perquè és de la mateixa província, no? O alguna
correcte,
cosa així,
és
oi?
Correcte, és un poble en el que es veu que era molt comú posar aquest nom, perquè el poble es diu així.
De quin Ara, delinqüent estem parlant? És a dir, qui se suposa que seria?
El senyor Mohamed El Madoui és... Ja, hi ha un altre senyor que es diu Mohamed El Madoui, que es diu com ell, que va néixer també en aquell poble. No se sap la data exacta, però que a la documentació posa 1 de l'1. Per tant, s'identifica amb la mateixa data, el mateix cognom i el mateix nom. I bueno, ha estat condemnat a França per un delicte de tràfic de drogues.
Per tant, la coincidència que tenim és amb la data del naixement, el nom...
Clar, el sí. Nom, que és del mateix poble...
Sí, clar. I res més, aquí acabem,
però clar,
que ni la fotografia...
Clar, però aquí, Arantxa, jo el dubte que tinc és a l'ordre de busca i captura internacional, és a dir, aquí devia figurar, ara ho dèiem, no hi figurava un número de passaport que...
No hi figurava res en aquest ordre.
Però la foto no és concloent. És que quan dius la foto és un indici, home, la foto és que ja es veu que és una altra persona.
Però és que, disculpa, quan arribes a l'aeroport, mira que et miren bé la cara, eh?
Oh, i tant.
És a dir, no es miren el paperet, es miren la fotografia del passaport i et miren a tu unes quantes vegades.
Això no és una prova ja prou concloent, que la fotografia sigui molt diferent?
El que passa que volen tenir més proves, no només d'una foto.
Clar. Vosaltres hi heu barrejat el racisme en tota aquesta causa?
Bueno, nosaltres no hi hem barrejat res perquè realment seria una opinió subjectiva, no?, si em posés a parlar de racisme. Està clar que bueno, que això és algo que passa a Marroc, no?, que al Marroc doncs, la gent es diu d'aquesta manera, en aquest poble, data de naixement, però no penso que sigui un tema de racisme. Si hagués passat amb una persona, penso jo, que fos anglesa o que fos sud-americana, i que li passés el mateix, haurien actuat de la mateixa manera.
Mm-hmm. Bueno, pensem-ho i esperem-ho. A la presó se'l va tractar, diguem-ne, dins d'un espai d'un protocol antiterrorista? O com va ser l'estada a la presó del Mohamed?
L'estada de la presó el van tractar bé a la presó. No va tenir un tracte pitjor. El que passa que és un senyor que està delicat de salut, que a part no entén, no s'expressa massa bé en espanyol, li costava molt entendre... Bueno, ell es va sentir doncs, molt angoixat i va patir, però el tracte no va ser dolent, o sigui, va ser dintre de l'habitual amb els presos.
Doncs que imagineu-vos el xoc, m'arribes a l'aeroport i de cop i volta te'n vas de pet a la presó.
Sí, sí.
Deia abans el Toni que la família va ser una de les claus perquè se'l deixés sortir de la presó. Què van fer, com es van bellugar, com van demostrar que no era el delinqüent que s'estava buscant?
No, la família sempre ho va negar i van dir que era impossible i van donar les explicacions que nosaltres vam dir al recurs, no? Una mica al·legant tot el que deia la família, doncs que aquest senyor no havia estat identificat perquè no consta el número de passaport, ni tenia ni cap tipus de documentació. A més, explicant doncs, això que he explicat ara, no? Que durant els anys 60 hi havia gent que posaven tots un de l'un, els nascuts al Marroc i el tema del poble, també. I que realment no hi havia res determinant que digués que ell era ell, més enllà d'aquests fets. O sigui, que se l'havia d'acabar d'identificar. I demanàvem unes mesures més lleus d'inici. I ara sí que les hem aconseguit, però falta encara que acabin de completar tota aquesta informació.
Bueno, i perdoneu, tot i així, digues.
El jutge, nosaltres que ens hem estat comunicant amb l'audiència, que truquem cada setmana, ens ha dit que resoldrà d'ofici que la informació França no l'ha aportat. Llavors el jutge resoldrà alguna cosa d'ofici. Mm. Quan dic d'ofici vol dir que, tot i que no tenir la documentació amb el tema de la foto, vull dir que s'ha vist que no correspon a la persona que tenim, que potser el deixa marxar al Marroc ja i no li posa més mesures cautelars. Entenc que serà això, però encara no ho tinc.
L'Audiència Nacional, quan vosaltres presenteu el recurs i dieu que us heu equivocat, que no és aquesta persona, ells admeten alguna mena d'error? Entenc que sí, no? En el moment en què els deixen en llibertat o no?
No, perquè ells el que fan és complir ordres de França, diguéssim. O sigui, ells el que diuen, en tot cas, la culpa és de França, no nostra. Si França no identifica bé en aquest senyor, nosaltres, el nostre compromís a França és paralitzar qualsevol home que tingui la mateixa data de naixement, nom i cognom, i després, en cas de que falti informació, requerir-los, però de moment, per si de cap, el deixem aquí.
Bueno, hi ha una cosa que no hem comentat, que són les empremtes dactilars.
Això estem a l'espera, això està sol·licitat.
Bueno, clar, és que això és el primer que em passaria pel cap, dir, escolti, mirem el meu dit, que el meu dit no té res a veure amb l'altre Mohamed. Això no és una cosa que s'hauria de fer molt, molt ràpid i molt fàcil?
Hauria de ser molt ràpid, és el que no entenem, que França no doni resposta ràpid.
I clar, Arantxa, després de tot això, jo no sé si el teu client es planteja demanar, en cas que li donguin la raó i que ara pugui tornar al Marroc, demanar una indemnització o alguna mena de compensació.
Correcte, el que passa que ja sabem tots, quan reclamem compensacions per les estades a presó, no sé si compensa demanar per 9 dies d'estada a presó la indemnització que al final li donaran, que es pot reclamar, i li haurien de donar.
Home.
Si finalment es demostra que no és ell.
Perquè què li podrien donar per aquesta estada durant 9 dies?
Bueno, és que parlem d'entre 30 i 50 euros per dia, no arriba.
Yeah. Jo, o sigui, a mi m'és igual, jo vaig a per totes. Mm. Com si em donen 10 euros per dia, pel mal tràngol que m'han fet passar a mi.
Però l'ensurt val més que 50 euros al dia,
no? Sí, però i la família també. Escolta, és que ja no són els diners, però com a mínim és que reconeguin que hi ha una espifiada important. Sí. És una de les coses, és un d'aquests malsons que he tingut jo recurrents quan he anat de viatge a algun altre país.
Sí?
Vas a algun país exòtic?
Que et posin a la presó?
Sí, sempre he pensat, mira que ara aquí ensenyes el passaport.
Un Marc Serra.
Sí, hi ha un Marc Serra, vés a saber què, i au,
No, és veritat que quan estàs allà a seguretat, a l'aeroport, amb la càmera enfocant-te, que s'estan una estoneta mirant-te, tu allà dius, a veure si hi ha algun problema. Tu vas mirant, somrient, però dius, a veure...
I bona cara mai no te'n posen, eh?
No.
Mai ningú t'està dient, no passa nada, espera un moment. Sempre és, Cailà, usted tiene una cara muy parecida a una senyora que està en búsqueda de captura. Sempre ho he pensat, això d'altres països, i mira, doncs no és tanta ficció, perquè a aquesta persona li ha passat. Doncs, en fi, veurem com es resol tot plegat i tot consta que sigui un cas molt, no sé, que passi molt, molt sovint això, Arantxa,
No. Home, jo és la primera vegada que m'ho he trobat, que potser ha passat alguna altra vegada a la història, és possible, però jo és la primera vegada que personalment, professionalment, he vist alguna cosa així.
A veure si és l'última. Arantxa Menéndez, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Bona tarda.
Entenc que, com a advocat, que t'arribi un cas així...
Sí, sí.
Ha de ser increïble, no? Escolti'm, que... Tinc el meu pare a la presó perquè l'han confós amb un delinqüent.
Trobo greu els fets i trobo ridícula la indemnització.
Sí, totalment.
I que això no es pugui solucionar en un minut quan tens la màquina.
Clar, a veure, escolta'm, les empremtes dactilars no estan en un ordinador centralitzat de no sé on. Escolta'm, envia'm les empremtes de Mohamed, no sé què. No tenen res a veure amb el d'aquí.
I que després moltes vegades parlem de les autoritats espanyoles, de la justícia espanyola, que encara van fax, que encara...
Sí, és només veritat.
Però França, és a dir, que siguin incapaços d'enviar un número de passaport...
Molt.
A la persona que busquen, clar...
No els importa, potser.
Jo volia marxar de vacances lluny, em sembla que aquest any
em quedaré
aquí més a prop per si les mosques. Acabarem parlant de marihuana amb dues qüestions. La primera és que els Mossos d'Esquadra proposen castigar amb penes més dures els delictes vinculats amb el tràfic de marihuana, que, escolta'm, trobo que està ben pensat. Vull dir, tenint en compte que cada vegada que ve el Toni hi ha un tema de marihuana,
potser si les penes
fossin més altes, potser en parlaríem menys.
Bueno, aquest és una mica la tesi que han fet els Mossos d'Esquadra, el que és la prefectura, la cúpula dels Mossos d'Esquadra, va encarregar un informe per intentar buscar mesures que ajudin a combatre aquest fenomen, que és pràcticament la principal preocupació que tenen els Mossos d'Esquadra, com tu deies, cada setmana
troben un munt
Sí, de fet, l'any passat, sap quantes plantes van intervenir a Catalunya?
Plantes.
Bueno, o plantacions, el que vulgui.
Jo, és igual.
Plantacions, 400... 20... Aquestes em semblen poques. No, 522.000 plantes.
Carai. 522.000 plantes.
Són moltes plantes.
Plantes o plantacions?
Plantes.
No, home, si plantacions no pot ser. Bueno, el dia que n'hi hagin 500.000, voldria dir que a RAC1 també tenim aquí unes plantes.
No, a la
cuina.
No hi ha ni ceps al Penedès.
Que, bueno, no ho descartem, perquè tal com van les coses...
És molt,
Però vaja, una de les coses que diuen és que, clar, a Catalunya és l'oasi per plantar marihuana.
Sí, marihuana welcome.
Això és Can 60.
Sí, benvinguda també.
Bon temps, no? Tens una ubicació geogràfica fantàstica per traficar i carregar, diguéssim, distribuir la marihuana cap a la resta d'Europa, i a més, si t'enganxen aquí, doncs les penes són més baixes que si t'enganxessin doncs, a qualsevol país de l'entorn de Catalunya. No?
Doncs, està ben clara la solució.
Llavors, la tesi dels Mossos d'Esquadra és aquesta.
Sherlock Marcelí, doncs ha trobat la solució.
Bueno, a veure, és la lògica.
Sherlock Virgili.
Aleshores, aquí, per traficar amb marihuana, les penes són de 1 a 3 anys de presó, si t'enganxen amb algun traficant amb marihuana, no? I aleshores, ells què proposen? Penes més altes pel simple fet de traficar amb marihuana i després que hi hagin agreujants per algun tipus de conducta. Per què? Què es fa normalment aquí? Doncs les plantacions indoor, dins de pisos buits, també Catalunya és un oasi doncs, per les plantacions de marihuana, perquè hi ha un parc immobiliari buit de molts pisos en els quals les organitzacions criminals hi instal·len plantacions de marihuana.
Doncs marihuana indoor i outdoor, com si fos pàdel.
Exacte.
Estem al mateix
punt. Les plantacions indoor, això implica ocupar un pis que no és teu, no? I aleshores, doncs, això s'hauria de castigar molt més. Ara, quan es castiga, doncs, per ocupar un pis que no és teu i no viure-hi, és a dir, només per instal·lar-hi una plantació de marihuana, la pena seria de 3 a 6 mesos de multa. És a dir, el jutge t'imposa un import X i s'ha de multiplicar o per 3 o per 6 mesos. Aquesta és la pena.
Bueno, i després si et troben pistoles, perquè molts d'aquests els hi troben pistoles
els hi troben
i armes
pistoles.
I
bé, això sí, la tinença d'armes, doncs també...
Ma, això és
aquesta
que...
sí que està...
Però que això és terrible, eh? Em pelen alguna, eh?
Sí, bueno, hi ha les màfies, les organitzacions criminals... Bueno,
és la preocupació que tenen
aquí
els Mossos, que cada vegada hi ha més violència, això ho ha explicat el Toni moltes vegades.
Els narcoassalts.
I cada vegada hi ha més tentacions d'agents de la llei que es veuen temptats per...
Bueno, l'altre dia...
La banda obscura, no?
L'altre dia, efectivament, van detenir un mosso d'esquadra per vinculat, doncs, una organització criminal de tràfic de marihuana. I clar, al final, quan aquestes organitzacions van penetrant cap al que és el teixit social de qualsevol societat, doncs clar, aquí és on tens el problema, no? Al final hi ha una indústria paral·lela, il·legal, que dona feina a diversa gent, però que també genera molts conflictes perquè hi ha enfrontaments entre bandes rivals, hi ha narcoassalts, hi ha crims, i tot això doncs, va augmentant el nivell de violència. Una altra de les conductes doncs, que volen endurir, diguéssim, les penes és la defraudació del fluid elèctric. Altrament dit, punxar la llum.
Sí, sí, molt ben pensat.
No, doncs que, clar, això també, ara mateix, per punxar la llum, és un delicte de multa, és una multa, doncs diuen que, clar, això s'hauria d'endurir també i de castigar
I
amb penes molt més dures. La distracció d'aigües, molt bé.
Però això seria només per als que estan traficant amb droga.
Exacte. Clar, perquè ara són conductes, és a dir, ja diuen, la pena, el delicte de tràfic de drogues ja és molt baix i a sobre els delictes associats, que són aquests, la defraudació del fluid elèctric, la distracció d'aigües, les ocupacions de pisos, no es castiga prou, i de fet a vegades ni es castiga. Bueno, ja li hem imposat doncs, una pena d'un any, un any i mig per traficar amb marihuana, doncs ja està, no?
Però caldria canviar el codi penal.
Sí, i de fet els Mossos el que fan, han fet aquest estudi, l'han elevat a la Conselleria d'Interior, ara en funcions...
I ara s'ha de demanar.
I ara el que volen és que algun grup polític doncs assumeixi aquestes tesis, les presenti i les...
Però ja em perdonareu que aquestes propostes, que són del tot raonables, que a una tarda aquests quatre que estem en aquesta taula, si ens haguessin posat, se'ns haguessin acudit... bueno, és una manera molt pràctica d'intentar controlar el negoci, que no sigui tan fàcil.
Fes servir la lògica.
Sí, fes servir la lògica i la feinada que hi haurà. Perquè estic segur que fem la secció d'aquí amb el Toni d'aquí un any i d'aquí un any, a veure, això s'haurà quedat, no vull dir, en paper mullat, sí, perquè sí, vés sí, a saber. Sí. Bueno, parlant de marihuana, no sabíeu mai com acabarem. Parlant de marihuana.
Perdona que avui ho he de dir, que...
Com que no hi és el doncs senyor sí. Requesens...
Ho he de dir jo. Això és l'oeste.
Però, per un dia que ens hem estalviat escoltar la frase aquesta, que és molt pesat el senyor Requesens,
però
esperi, senyor Massalí. El seu amiguet
però ell té
ens dona unes tardes glorioses, eh?
Avui no sé si deu fer festa
de
Setmana
vostè.
Santa. Deu fer Setmana Santa.
No sé per què no ha vingut.
És l'oeste, no això és l'oeste.
Molt bé.
Vinga. Dic que acabarem parlant de marihuana, perquè hi ha hagut una nova incautació.
Què ha passat?
La Policia Nacional ha detingut 14 persones i ha intervingut 10.000 plantes de marihuana.
Vinga, 10.000 més.
A un presumpte grup de narcotraficants a Catalunya. Però a mi m'agrada més la segona part d'aquesta història. Perquè, com que el tema de marihuana ja cansa, doncs hi hem d'anar, és com una sèrie, hi hem d'anar buscant al·licients.
Novetats.
En aquest cas també se'ls acusava de contraband d'animals, ja que s'han trobat 59 rèptils exòtics durant els escorcolls.
Sí,
que jo crec que ells també es cansen de la marihuana, perquè és una planta...
Bueno, diversifiquen el negoci, no?
Trae-me unes aranyes i una serpienta.
Sí, això és una planta avorridota, doncs mira, ara hi posem animals. No?
Sí, i també tenien el que es diuen granges de criptomonedes, que això són aquesta mena d'aparells d'ordinadors que serveixen per anar creant...
Estaven distrets, doncs, eh?
Sí, vull dir que tenien això, els animals exòtics, la
treballaven
marihuana...
Treballaven més que vosaltres. Que,
poca broma, 10.000 plantes de marihuana...
Va, perdona, és que s'està molt al cas, eh? Quan no se t'estropella un ordinador amb la criptomoneda, la iguana et demana menjar.
Sí,
quan la iguana se t'està morint, resulta que la planta s'ha tancat un llum, s'ha trencat un llum i els has de tornar a posar a la bombeta. Vull dir que és una feinada. Bueno, en fi, doncs una més.
Una més, sí, que apuntem doncs, per les estadístiques de l'any que ve i per poder-les explicar.
Jo trobo que ser delinqüent o malfactor és una feinada.
Bueno, és una feina. Una feinada, eh?
Sí. Has d'estar pendent de tantes coses.
Sí, però en aquest país menys, de menys coses.
Ah, potser
perquè aquí si punxes la llum i aquestes coses i tal,
que explica el
Toni, aquí sí, aquí. Feina n'hi ha igual, però no tanta.
És l'oeste.
No tanta. Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera, que vagi bé. Ara tornem descobrint-vos una artista, que això és molt fort el que explicarem ara, eh? Una artista, una cantant catalana, que moltes vegades l'haureu sentit a les principals emissores. L'haureu fins i tot... escoltat a través de Spotify i la tindreu associada és una cantant internacional nord-americana, canadenca
Gloria
anglesa
Lasso. Gloria Lasso.
Per exemple, doncs no és una cantant catalana de rècord que no tenim ben ubicada, ara us ho expliquem.